Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. El Parlament ha aprovat ampliar l'ordre del dia per votar divendres la llei que ha de blindar el català com a llengua vehicular a les escoles. Durant el debat per defensar la proposta, els quatre partits signants, PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns, han posat en valor el consens que han aconseguit després de molts vaivens en les negociacions. Des del Parlament, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els quatre partits han deixat de banda les discrepàncies dels últims mesos i han posat en valor que finalment s'hagi assolit el consens. Marta Vilalta, d'Esquerra, agraeix que la llei tingui el suport del 80% del Parlament, mentre que Jéssica Albiach, dels Comuns, creu que servirà per esquivar la sentència.
Presentem un acord, una proposició de llei fruit d'un acord, fruit d'un consens. Un acord que és ampli, un acord subscrit entre quatre grups parlamentaris d'aquesta cambra i que representa pràcticament el 80% del Parlament, és a dir, el 80% del reflex de la societat del nostre país.
Enterrar els percentatges que res tenen a veure amb els criteris pedagògics i també enterrar la llei Wert, que ja va ser derogada al Congrés dels Diputats.
La bancada de la dreta, sobretot Ciutadans, està molt crítica amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a qui ha acusat d'aliar-se amb els independentistes. El president del grup parlamentari dels Taronges, Carlos Carrizosa, ja anuncia que recorrerà la llei.
El PSC i los comunes, la coalició que gobierna en Espanya, prefiere blanquear el nacionalismo y desautorizar al poder judicial. Nosotros no solamente recurriremos hasta donde se pueda este fruto podrido de la alianza del Partido Socialista con el nacionalismo. También nos comprometemos ante todos los catalanes y el resto de los españoles a que Ciudadanos va a promover las reformas legales que sean necesarias.
Ara, fins a les 12, els partits tenen temps per presentar esmenes i, segons els terminis que fixa la cambra, la votació definitiva serà divendres.
Gràcies, Judit. I encara sobre aquest acord, la plataforma pública i en català ha afirmat que suposa l'aval polític per aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules. En un comunicat critiquen que s'ha fet excloent la comunitat educativa i alerten que suposa la fi d'un model. La plataforma ha fet també una crida a construir una resposta col·lectiva a aquesta sentència. I avui, tercer matí consecutiu de retard a la xarxa de Rodalies. La circulació ferroviària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Cerdanyola ha quedat restablerta parcialment a les 10 del matí després que tècnics d'ADIF hagin reparat la incidència que afectava les instal·lacions a Cerdanyola i que havia tallat completament el servei des de les 9 d'aquest matí. A hores d'ara, la línia R7 segueix tallada i s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. L'R3 ha recuperat el servei i per a l'R4 hi ha 2 trens per hora i sentit. El personal d'ADIF segueix treballant per resoldre completament aquesta incidència. Canviant de qüestió, 76 persones desaparegudes després que una embarcació s'hagi enfonsat davant la costa de Tunísia aquest matí. De totes les persones que viatjaven al vaixell, els serveis d'emergències n'han pogut rescatar per ara 24. Les autoritats segueixen treballant a la zona, segons ha informat l'Agència d'Immigració de Tunísia. I sobre els Jocs Olímpics d'hivern, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, culpa el president d'Aragó, Javier Lambán, de la ruptura de l'acord tècnic. Assegura que tant el COE com Catalunya i l'Aragó havien assolit un acord tècnic després de 6 reunions i tot seguit l'Aragó va acabar despenjant-se. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
El gobierno de Cataluña ha tenido un comportamiento sensacional, ha debatido cuando tenía que debatir, ha hecho sus propuestas, ha aceptado la decisión de la mayoría cuando se ha tenido que votar y he tenido reuniones tanto con el presidente Pere Aragonès como con Laura Vilagrà, la consejera de presidencia, y todos a una han luchado por el proyecto.
El president del Comitè Olímpic Espanyol ha assegurat que l'objectiu és mantenir el projecte amb Catalunya i estacions aragoneses i ha afirmat que el proper dia 1 de juny comunicarà el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, l'interès per presentar candidatura per optar als Jocs. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
D'aquí una hora comença a Sydney el partit amistós entre el Barça i un combinat amb els millors jugadors de la Lliga Australiana. L'enfrontament reportarà 5 milions d'euros d'ingressos al Barça i tindrà lloc a la Core Stadium de Sydney amb capacitat per a 83.500 espectadors, al mateix estadi on Xavi Hernández, per cert, amb la selecció espanyola va guanyar una medalla als Jocs Olímpics de l'any 2000. El Barça ha viatjat amb algunes absències destacades. Avui no hi serà ni Gerard Piqué, ni Pedri, ni Ferran Torres, a falta que es confirmi l'11 inicial d'aquí uns minuts. Els grans atractius per a l'afició australiana seran Dembélé, Dani Alves, Busquets, Alba, Frenkie de Jong i Gavi. El partit es podrà seguir en directe per TV3 i Barça TV. En futbol europeu, el govern britànic ha aprovat aquest dimecres la compra del Chelsea per part del consorci liderat pel multimilionari Todd Boehly, propietari de l'equip de béisbol de Los Angeles. La compra, valorada en 4.250 milions de lliures, també va ser aprovada aquest dimarts per la Premier League. i certifica així el final de l'era de Roman Abramovich, multimilionari rus, a Londres. L'oligarca rus, recordem, es va veure obligat a posar el club en venda per les sancions que van pesar sobre ell en començar la invasió russa a Ucraïna. I d'altra banda, aquesta nit, Baxi Manresa i Real Madrid s'enfronten en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off del títol de l'ACB. L'equip del Baxi recupera Sylvain Francisco i a Joe Thomason. Les úniques baixes són Dani García i Guillem Jou. Aquesta passada nit ja han començat els play-off amb la victòria del Baskonia davant el València Bàsquet per 79-80. Demà jugaran la penya i divendres serà el torn del Barça.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Batiscafo, monoplaça. Esteu focus a l'abisme. De ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, demarada, maquinista, a Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins.
8 minuts ara mateix que passant de les 11, clar, venim de Ben Harper i trepitjar aquest tros de cançó dels Antonia Font serà complicat. Però és que us hem d'explicar una cosa molt important avui a un altre punt de vista. Justament, doncs, volem saber quin és el punt de vista del seu marit, Aurèlia. Fa unes setmanes la majoria dels mitjans catalans, doncs, informaven i donaven a conèixer l'Aurèlia. Aquest submarí amb un disseny futurista és d'un color taronja intens i que la veritat és que si te'l mires de lluny sembla com una bombolla immensa, gegant. Clar, de fet, aquesta bombolla que sobresurt de la carcassa del submarí és el que fa com diferent, no? I el que li dona, doncs, un atractiu i una funcionalitat que no tenen altres submarins. L'Aurèlia s'ha construït, perquè ens fem una idea, a l'empresa Triton Submarins de Sant Cugat del Vallès. És, per tant, un submarí català, a casa nostra, que permetrà tenir una visió del fons marí a gran profunditat, mai vista fins ara. I una missió necessària i molt important. De fet, ningú millor, doncs, per explicar-nos que una de les poques persones que ja hi ha pogut pujar, no només això, sinó que ella ha estat i és l'encarregada de pilotar-lo. Ens escolta ja, des de Noruega, l'Eva Ramírez. Ella és biòloga marina especialitzada en ecosistemes del mar profund i també coordinadora científica del RB Ocean. Bon dia, Eva, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Ostres, ets a Noruega, Eva. Tu, què, pregunta obligatòria que t'hem de fer. Ja has anat acompanyada de l'Aurèlia?
No, l'Aurèlia està encara a Sant Cugat. Jo he tornat a casa, continuo treballant, però l'Aurèlia està encara a Sant Cugat.
Bé, en tot cas, l'Aurèlia, Eva, es presentava en societat a començaments del mes de maig, no?, al Port de Barcelona, i ja de primeres, el que més ens va cridar l'atenció és l'enorme bombolla, ara ho explicava, no?, que sobresurt. Tu havies vist mai alguna cosa semblant?
A veure, hi ha altres submarins que són similars a l'Aurèlia. El que té de diferent l'Aurèlia és que és l'únic, és el primer, que podrà baixar amb una esfera que bàsicament és de plàstic, que et dona una visió de 360 graus, que podrà baixar fins a 2.300 metres. Els altres submarins del mateix estil baixen més o menys fins a 1.000 metres. I els que baixen molt més profund, les esferes són de titani. Llavors el que passa és que el que les persones que hi ha dins del submarí tenen finestres molt petitones. Llavors no és el mateix com baixar. Quan baixes amb l'Aurèlia és com si estiguessis realment flotant al mig del mar.
Clar, això és una passada. Escolta, i quins efectes, perquè nosaltres ens puguem fer la idea, té aquesta enorme esfera? Què és el que fa que sigui diferent a altres submarins, Eva?
Doncs el que fa, bueno, és això. L'Aurèlia pot tenir tres persones a dins. Hi ha un pilot i normalment hi ha dos científics, o un científic i una persona de comunicacions, o una persona que visita, o la persona que cali. Llavors, permet tenir tres persones al fons, que és molt important. I el que permet l'esfera, sobretot, és aquesta visió de 360 graus, en lloc de mirar només per una finestra molt petita, que et dona una visió molt millor de l'ecosistema, per realment entendre com funciona l'ecosistema.
Clar, d'alguna manera, Eva, perquè ens puguem fer una idea, és com si estiguessis nedant al fons del mar, no?
Exactament, és com si estiguessis nedant, però estàs sec i calent i no tens la pressió que hi ha al fons del mar.
Clar, l'esfera entenem que ha suposat una part important del cost de construcció de l'Aurèlia i és el que es tenia clar abans de construir el submarí, no? Però per què és tan important aquesta peça?
L'esfera?
Sí,
sí,
sí.
Perquè, bueno, és molt important, és molt delicada d'una manera, perquè quan baixes a les grans profunditats la pressió augmenta d'una atmosfera cada 10 metres. Llavors, si estàs a quasi 2.000 metres, tens 200 atmosfera a dins. Llavors, has d'estar, i com que hi ha persones a dins, has d'estar segur que aquesta esfera aguantarà aquesta pressió al mateix temps que et dona una visió general del que tens al voltant. Per això, els submarins més profunds o els altres submarins més normals que s'utilitzen per ciència tenen l'esfera de titani, però llavors no tens aquesta visió. Això és el que fa especial a l'Aurèlia, que pot baixar fins 2.300 metres, però mantens aquesta visió de 360 graus.
Clar, l'Héctor Salvador, Eva, que ell és el director d'operacions de Tritron a Barcelona, l'empresa encarregada de la construcció del submarí català, deia que dins de l'aparell, la sensació, ens ha cridat l'atenció, no?, és més de vertigen que no pas de claustrofòbia. Tu que hi has pujat, has tingut aquesta mateixa sensació?
Sí, realment és així. Sí, és molt diferent d'això dels altres submarins que tenen esferes de titani. Llavors sí que pot ser claustrofòbic, perquè no estàs com en un lloc molt tancat. Però aquí més, si, sobretot si les aigües són clares, et dona la impressió que pots caure. Estàs realment flotant com amb el buit. I sí, et pot donar aquesta sensació de vertigi, perquè l'esfera és molt, molt clara, és molt transparent.
I a banda d'aquesta esfera espectacular que ara hem repassat, de l'Aurèlia, quines altres característiques, no?, en destacaries tu del submarí?
Doncs en aquest cas seria... Clar, jo soc científica i en aquest cas destacaria els equips científics que té aquests submarins, altres submarins que s'han utilitzat més per comunicacions, per exemple, o per filmar programes com el Blue Planet. Tenen càmeres molt bones, l'Aurèlia també tindrà aquestes càmeres molt bones, però té al davant com un calaix on hi ha un munt d'equips científics per agafar mostres del fons del mar. I aquests equips realment fan l'Aurèlia molt especial, també.
Clar, abans ens ho comentaves, Eva, que l'Aurèlia pot arribar fins als 2.300 metres de profunditat. Quan trigues a baixar aquests metres de profunditat? I també una fita molt important, perquè ja ens ho has dit abans, fins ara no s'havia arribat tan avall.
A veure, s'ha arribat més a baix, però no amb submarins d'aquest...
Tripulat, no?
Amb submarins tripulats, sí. L'Héctor mateix ha baixat fins a les grans profunditats, a 10 quilòmetres, a 10.000 metres de profunditat, però amb un altre submarí d'unes característiques molt diferents. Però a 2.000 metres no s'ha baixat mai amb un submarí, amb una esfera com aquesta. Uh-huh. I això és el que la fa especial, realment.
I quan trigues per baixar fins tan a baix?
Doncs amb l'orella jo no estic segura, però amb altres submarins que he baixat, suposo que més o menys és el mateix, fins a 2.000 metres segurament es trigaria, no sé, potser una hora o més o menys.
Una hora, gairebé dues, no? Podria ser una cosa així, perquè ens fem una idea. Clar, jo entenc també, Eva, que d'alguna manera amb l'Aurèlia es podria donar la volta al món?
Amb el submarí a sota l'aigua.
A tot, però menys al pol, no?, pel gel.
Sí, no, a veure, si portes el submarí en un vaixell i el vas baixant de tant en tant, sí, però a sota el gel no el posarem. Hi ha submarins que han baixat a sota del gel, submarins científics, però és un risc molt, molt gran, perquè el gel als pols està a l'Àrtic, està en moviment continu, i allà on has fet el forat per posar el submarí, o es tanca i no pots posar el submarí. I el risc és que tens persones a dins, no és com un robot no tripulat, que també en tenim un, que va amb un cable, i bueno, sí, el perds, doncs perds molts diners, però no perds persones. Amb el submarí els riscos s'han de controlar molt.
Clar. Això us permetrà d'alguna manera, com ens deies, submergir-vos en zones on no s'ha arribat. Comentaves a l'Héctor, no?, que en alguna ocasió havia baixat més a baix, però ens podries, perquè ens fem una idea, no?, pues, ens podries dir alguns d'aquests racons submarins que sí us permetrà visitar amb aquest submarí, i si hi ha algun que diguis, ai, per tu és d'especial interès, saps?, d'aquests que en tenies ganes de poder veure tan de prop.
Doncs perquè baixa fins a 2.300 metres, podrem arribar a ecosistemes, per exemple, de muntanyes submarines o les fonts hidrotermals, que són com volcans submarins, i que no es poden arribar a veure d'una altra manera si no som un robot no tripulat o amb un altre dels altres submarins. Llavors, a mi el que m'agradaria és baixar una de les fonts hidrotermals, perquè són ecosistemes molt especials, són molt bonics, i bueno, perquè també és un dels que jo estudio, però es donarà aquesta visió molt més completa de com són aquests ecosistemes.
De fet, l'Aurèlia, però no serà un submarí de passeig al fons del mar, no, Eva? De fet, l'empresa Triton Submarins l'ha fabricat pel Reef Ocean, d'on tu ets la coordinadora científica. Explica'ns una mica què és aquesta empresa i quina és la feina que feu, i la teva feina concreta.
Vale, so el Reef Ocean és una organització sense ànim de lucre que té com missió aconseguir que els oceans tinguin bona salut o almenys tornar-los a ser una mica més saludables. Tenim tres prioritats, que són els efectes de la pesca i de la sobrepesca, el canvi climàtic i la pol·lució, sobretot de plàstics. Llavors, estem construint un barco de recerca, que serà, quan estigui acabat, el més gran que existeix, i que tindrà a bord l'Aurèlia i el robot submarí no tripulat, que és l'Aurora, i altres equips. I es pondran a disposició el barco i aquests equips per a la comunitat científica, gratuïtament, per desenvolupar projectes que busquin solucions per a aquests tres temes: la sobrepesca, el canvi climàtic i la pol·lució de plàstic.
Clar que tot...
Llavors, jo soc...
Digues, perdona, Eva. No, endavant.
No, anava a dir que jo soc la coordinadora científica i junt amb el director científic som els encarregats de desenvolupar el programa científic de Reef Ocean.
Clar, entenem que ara ens comentaves, no? O sigui, tota la feinada que farà l'Aurèlia, que no s'ha pogut fer fins ara, en temes, doncs, justament de recerca, no?, del canvi climàtic, la pesca del fons marí, la contaminació dels plàstics. Ens ha cridat bastant l'atenció, Eva, que els residus, els plàstics, ampolles i brutícia en general, poden arribar a tanta profunditat com també l'Aurèlia? O sigui, es poden...
Arriben a tanta profunditat i més. L'Héctor comentava l'altre dia que ells, quan van baixar a la fossa de les Marianes a 10.000 metres, allà van trobar escombraries plàstics, sobretot. Trobem plàstic a tot arreu. Quan jo estava treballant a Barcelona, vam fer una campanya que anava des de Barcelona fins a Grècia, i a cada recerca que fèiem pujàvem quantitats importants de brossa en general, molt plàstic, sobretot molt plàstic.
És el que més us trobeu?
Sí, el que més es troba és plàstic. I clar, no es degrada fàcilment, bueno, no es degrada, i quan està al fons del mar, que no hi ha llum i està fred, es degrada encara molt més lentament. Llavors es queda durant, bueno, o milers d'anys.
I escolta, una altra pregunta tècnica. Aprofitem que et tenim aquí, a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel. Com amagatzema, diguéssim, l'oxigen, aquesta Aurèlia, per aguantar tant de temps al fons del mar?
Això és una pregunta més per l'Hèctor, però una zona on hi ha l'oxigen i són els pilots els que controlen l'oxigen. Té oxigen, normalment l'Aurèlia treballarà entre 8 i 10 hores al fons, bueno, des que baixa fins que torna a pujar, són 8 a 10 hores d'autonomia, però em sembla que té fins a, si hi hagués un problema i l'Aurèlia es quedés al fons, fins a, no sé si eren 2 o 3 dies d'oxigen, per tenir temps que algú vingui a recuperar el submarí. Uh-huh. I sobretot a les persones que hi ha dins.
Home, si no, estaria bé això, no, Eva? Escolta, i quan podreu començar a realitzar expedicions amb l'Aurèlia? En tenim que deus tenir ganes ja, no?
Sí, moltes ganes. L'Aurèlia està ara a Sant Cugat, com he dit, estan fent els últims retocs tècnics del submarí, i en principi, si tot va bé, el juliol, la primera setmana de juliol, tornem a Barcelona per fer les proves de mar de l'Aurèlia. Llavors, si les proves de mar van bé i es donen totes les certificacions, podem començar a treballar amb l'Aurèlia. A partir d'aquest estiu es podria començar a treballar.
I ja teniu com la primera missió de l'Aurèlia marcada o no?
Tenim una potencial missió i no depèn de l'Aurèlia, depèn del barco que portaria l'Aurèlia. Estem en negociacions amb ells perquè el nostre barco no està encara acabat. I si tot va bé, la primera missió seria a l'oceà Índic al setembre.
Al setembre. Molt bé, Eva. Doncs ja en parlarem, perquè de ben segur que tornareu a ser notícia amb aquesta Aurèlia. Eva Ramírez, que és la pilot de l'Aurèlia, el submarí català. Ella és biòloga marina especialitzada en ecosistemes del mar profund i coordinadora també científica del Reef Ocean. I, com dèiem, futura pilot. A partir del mes de setembre esperem que així sigui, creuem dits, de l'Aurèlia. Moltíssimes gràcies, Eva.
Moltes gràcies. Adéu.
I nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, que ens ha agradat això d'estar en remull amb l'Aurèlia, el submarí català, pilotat amb l'Eva Ramírez, que acabem de parlar amb ella. Fem una cosa, no deixem el mar de vista, perquè tot seguit li hem demanat a l'historiador, a Xavier Carmeniu, ja sabeu que ens acompanya cada 15 dies aquí al matí a Ràdio Estel, que ens parli justament de com els creuers s'han convertit en un element més del turisme de masses. Ens parlarà, doncs, de la història dels creuers en Carmeniu després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel, no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking...
No sé si recordeu, però aquest mes de maig, el creuer més gran del món ha començat a operar a Barcelona. Ui, ui, que tenim el Xavier Carmaniu, que t'agrada la música, eh? Que
sí, estic de creuer, estic de creuer.
És una de les activitats, no?, que et fan quan estàs de creuer.
Per això amb el tècnic que avui dia ens fa de pinxar discos i vinga, puja la música una mica. Ela.
A mi no m'ho diguis dues vegades, Xavier, que també venim.
Begudes gratis i tot
aquí. Escolta, estem parlant d'un vaixell, sí, ets conscient, no?, amb una capacitat per 7.000 passatgers. Que cada setmana...
Massa gent.
Mare meva, jo...
Ja, és que per és això que vés al metro.
A mi em costa... Totalment. A mi jo ets de dir que em costen molt els creuers. Tu n'has fet, de creuer?
No, Déu nos en guard. Amb tot el carinyo t'ho dic, eh? Jo només en faria uns de molt concrets.
I ara, mira, la mateixa línia. Jo també. Vull dir, a ara, mi si m'ofereixen algú molt concret...
Que l'he llarg, eh? Que no ara, falti de res. No reparem en gastos, nen. Home...
En el cas de que... Escolta, es volies parlar d'aquests creuers? Perquè,
no, a veure...
Per cert, tu digue'm, has escoltat, perquè tenim aquí una companya, la Mart Harke, que sí, diu que cada dia aquest creuer que està a Barcelona, a les sí, 7 de la tarda...
Sí.
Ai, ara no sé si és a les 6 o a les 7 de la tarda. Fa servir el claxon, saps? Sí. I s'escolta per tot Barcelona.
Ah, sí? Mm. Ah, doncs no, ara ja pararé l'orella.
Para bé l'orella. Després et confirmo si és a les 6 o a les 7, ara no me'n recordo ben bé quina hora és, però... Ah,
deu ser hora d'aquí, hora de Canàries, depèn d'on
anem a canviar. Però sempre ens diu la Mar, que l'heu escoltat, saps, un WhatsApp, que l'heu escoltat. No, grava-ho, i llavors ja ho comprovarem. Bé, en tot cas, ens volies parlar, no?, fer una mica d'història dels sí, creuers en general.
Sí, a veure, els creuers són, ara, clar, primer, si heu vist les imatges, que segur que sí, perquè han sortit sí, tot arreu d'aquest vaixell monstruós, monstruós perquè és molt gran, són 7.000 places de passatgers, cosa que vol dir que també hi ha uns quants milers de persones que hi treballen, d'aquesta mena de ciutat flotant, vull dir, hi ha pobles de Catalunya que tenen bastants menys habitants que això, podríem anar a mitja Catalunya allà, sí, fer la plec, i és un tipus de turisme que ara és molt popular sí, i que és habitual conèixer algú que hi hagi estat. Però això és una activitat que és relativament recent. I precisament, com que ja veig que tu i jo som de gent que tenim gust i que no tenim gustos que siguin econòmics, diguéssim, no tenim gustos baratos,
això,
perdó, per el barbarisme, doncs et vinc a parlar d'això. Ara, tu tens al cap una música quan parlem de creuers,
mira,
o no?
Mira, em sembla que sí.
Sí?
Ens l'has preparat?
Sí, home,
ens posem
clar,
en situació?
Sí, home, clar que sí, va.
És que és... Per favor, aquesta sèrie... Ara, a
lo loco estem fent aquí la secció només amb música, avui encara no hem dit res de bo, però bueno, endavant, passarem la factura igual quan acabi.
La presentació dels personatges, no? Sí. Eren aquelles vacaciones en el mar,
sí,
anys a finals... Que és a finals dels 70?
És a finals
sí,
dels 70, i a més he buscat informació una mica per situar-nos, perquè a tothom li sona una mica la sèrie aquesta. Mm. Va tenir 9 temporades entre el 77 i el 86.
9 temporades?
I va ser un fenomen de masses als Estats Units. I, de fet, no us la poso només per fer la broma de la sèrie, sinó perquè el que aquí n'hi deien Vacaciones en el mar, i en realitat es deia The Love Boat.
Ah, sí, anava a dir The Love Boat, no? Sí. És aquestes traduccions, no?
Exactament. Mm-hmm. Doncs va servir per crear tot un imaginari col·lectiu del que suposava anar de creuer per tota la classe mitjana dels Estats Units, que és el paper que va tenir la televisió durant molt i molt de temps. El que veies a la tele t'ho volies imitar.
Exacte.
I després, doncs, anaves a intentar fer-ho. Mira.
Puja-la, morral. Aquest final...
Doncs el que passa és que la gent és allò... Ai, Antonio, bueno, Anthony devia ser, perquè si ho miraven als Estats Units, no? Anem a veure... Anem de creuer, carinyo, darling. I va fer que moltíssima gent hi anés amb aquests creuers. I, de fet, el que estem vivint aquí a Barcelona no deixa de ser una evolució del que estem comentant.
Però, clar, fins no fa massa anys era vist com una cosa bastant exclusiva, no? Sí, del que ens agrada a nosaltres, no?
Si parles amb la gent més gran, això d'anar de viatge... Primer, anar de vacances, la generació dels que són nascuts als anys 10, 20, 30... Era una cosa com, ui, no massa. Havies de tenir molts diners per poder anar de vacances. Per poder anar de vacances fora, encara més. I per poder anar de creuer, era una cosa com, ui, ha fet un creuer, és caríssim, no s'hi pot anar. Bé, això passa per tota una evolució, com passa sempre amb, el tema del turisme, que de fet el nom ja ho diu una mica, no? Això de la paraula aquesta turisme, si fem una mica d'exercici etimològic, ve del francès tour, que és voltar. I és l'evolució d'un terme que es va aparèixer al segle XVIII entre l'aristocràcia britànica, que feien el que n'hi deien el gran tour, que eren la gent que estaven carregats de calés, que no es podia aguantar, i que tenien tot un any, què farem? I que ens deien, darling, doncs mira, ens passarem un any voltant per Europa per aprendre i per formar-nos, perquè la idea
era... Per culturitzar-nos.
Exactament, anem a Roma, anem a Florència, per tant, anem als museus vaticans, anem a veure la Capella Sixtina, anem als Uffizi de Florència, anem a passejar-nos per París, que era la gran ciutat del moment, i anaven a voltar aquests llocs. I és clar, no s'hi estaven. Ara tu te'n vas al Louvre i dius... Maria Lluïsa, que a l'hora de dinar hem de ser fora, anirem la Mona Lisa en 4 mesos i fora, i ja està. No, ells s'hi passaven una setmana.
Tenien tots el temps del món.
Exactament. No hi havia, de fet, no anaven ni hotels. Ells llogaven cases, a vegades, estaven allà, i dius, ja ho hem vist, ara ens n'anem, no? Clar, a tot això només ho podien fer els que no havien de treballar, l'aristocràcia, al segle XVIII. Al segle XIX, quan hi ha tota la revolució industrial, apareixen les fàbriques, i amb les fàbriques i la revolució industrial apareix aquesta burgesia que toca diner, però que no és noble. Però què passa? Que sempre que hi ha algú que comença a pujar de categoria, sempre s'emmirallen amb els de dalt.
Clar.
I fas el comportament imitatori. Jo vull fer...
Ho fem tots.
Si aquell ho fa, jo també ho vull fer.
Clar.
Imagina que tu ets una burgesa, que ja se't veu, que tens una fàbrica o dos.
Ara.
I vinc també calellarc allà, saps? I ja pots anar-te'n de vacances i tu veus que els cers de torn se n'anaven de viatge. Què faràs tu?
Home.
Anar-te'n de viatge. Clar que sí.
Ràpid.
Doncs amb tot això passa el mateix quan els treballadors d'aquests burgesos de les fàbriques, a partir dels anys 50, 60, 70 i cap a la segona meitat del segle XX, la gent comença a tenir... hi ha una classe mitjana que comença a tenir poder adquisitiu i aquesta gent el que fa és imitar el que fa l'amo. I, de fet, si ara, avui, hi ha 3 trilions de persones que visiten cada estiu Roma o París o la Galeria dels Uffizi a Florència, és perquè primer hi va haver una colla d'aristòcrates d'aquests tibats anglesos...
Que ho van fer.
Que ho van fer. No deixem de fer el mateix procés imitatori. I amb els creuers, surprise,
què?
Surprise, el mateix. O també he dit the same. La qüestió és, porto la dada, que segur que us interessa molt, del primer vaixell...
Quan va ser?
1833.
1833?
Sí, però estem parlant d'un vaixell, per tot el Mediterrani.
Sí.
Que es deia Francesco primero.
Francesco primero?
Perquè era italià.
Clar.
Si hagués sigut aquí, l'haguessin posat Quico primer.
Quico.
I potser no hagués quedat tan bé, saps? Posa-li Francesco, que sempre vesteix més. Això fa més italià. Que en realitat Itàlia sempre ha sigut la base dels creuers fins fa molt poc, que ara Barcelona està creixent molt. Aquest creuer, fas cara que potser t'agradaria més.
Sí? A veure, quina era... D'on sortia?
Tenim el Francesco, que surt de Nàpols.
D'acord.
Et sembla bé, Nàpols?
Doncs sí, perquè no hi he anat mai.
És molt bonic, t'ho recomano molt. És preciós.
Val.
És decadent, a més no poder, però és tan maco, perquè ja acabo trossos...
És tan decadent, no?
Sí, exacte. És la decadència, que és la bellesa aquesta italiana, que tot està a punt de caure, però no acaba de caure mai, i fa molt maco de veure. Racons i petons a tots els napolitans que ens estiguin escoltant ara mateix. Llavors, s'ho agafes tot recte...
Quina ruta.
Te'n vas per avall, a Malta, Corfú... Delfos, Atenes i Esmirna. I acabes a Constantinople, perquè llavors en aquell temps encara hi havia Constantinople.
Clar.
Perquè aquí encara no existia, era l'imperi otomà. O sigui, fixeu-vos que estem parlant a l'època... No és que no hi hagués hagut la Segona Guerra Mundial, no hi havia ni la Primera, no hi havia hagut res encara. Per tant, era una colla de gent carregats de calés que en un vaixell que el van habilitar més o menys per fer aquest trajecte, doncs celebraven festes en a la coberta, àpats també, i el que hi havia eren aristòcrates...
Clar, és el que anava a preguntar, però quin tipus tipus de gent anava amb aquests creuers? Perquè a mi una de les coses que m'hi tira enrere, personalment, dels creuers, és aquestes aglomeracions.
Sí.
No? Perquè ara estem parlant, com es diu, aquest creuer...
No li he posat el nom per no fer propaganda, t'ho dic ara.
Molt bé.
Oceans no sé quantos, sí.
7.000 persones.
Sí.
Clar, és que jo ja...
No, això
deia,
és el
que fa tirar enrere.
Vas al metro o te'n vas...
també ho tens, ja.
Exacte, te'n vas allà a Portal de l'Àngel amb tota aquella gent allà fent suat anant a comprar les botigues d'allà. Vull dir,
ja ho tens.
Ja ho tens, una
clar,
gent...
Clar, en de aquest vaixell de 1833...
Quatre gats. Quatre
perfecte.
Gats, clar.
Perfecte.
L'avantatge de ser 7.000 és que si hi ha algú que no et cau bé, no te'l tornes a trobar més.
Això també és veritat.
Perquè si ets quatre gats i no et suportes, o li fa pudor els peus a algú, no te'l treus a sobre tot el dia, saps què em dic? Però bé, en aquest cas...
Però també es deurien conèixer tots, no?
Sí, home, i tant, clar. Que és que aquesta gent es coneixien de tot arreu, si eren els que, és que els remenaven les cireres, aquests, imagina't. I tenir la idea de poder fer aquest trajecte, doncs, va fer que els altres, que, tal com dèiem abans, el tema de la burgesia, doncs volguessin fer el mateix. I aquí hi ha gent que sempre té visió de negoci. Ja n'hi ha que sempre són els que fan calés i després venim nosaltres, sí, que ens morirem de gana sempre. Hi havia una companyia britànica que es dedicava a portar el correu via marítima entre la península Ibèrica i els ports del Regne Unit, de Bristol i altres. I es va donar compte que podia fer més quartos si, al comptes de portar cartes, portava persones.
Veus?
I va començar a organitzar una sèrie de creuers, una companyia que es deia P-I-O, o sigui, això seria P-N-O,
yes,
suposo. Que ho dic bé, porto...
Molt bé, m'ha colat, sí.
Porto tot el matí, se
ja m'ha sortit bé, doncs.
Gràcies. Doncs aquests feien turistes des de Southampton, mm-hmm, cap a Gibraltar, ja saps allò de Gibraltar que és dels anglesos, sí, encara que hi hagi gent que sempre li faci urticari, això, o cap a Malta, o cap a Atenes. I que, per tant, eren aquests anglesos que el que volien era anar també a veure el bressol del Mediterrani, que és el que dèiem fa un moment, d'anar a veure la costa. A més, hi ha una altra cosa. Anglaterra, segle XIX, el temps també era complicat. Hi ha tot el tema de la pol·lució de les fàbriques, aquella idea que sempre s'explica d'Anglaterra i de Londres, del fum de les fàbriques. Mentre hi ha també cada vegada la més creixent idea de la necessitat de respirar aire fresc i aire, sí, pur, quan també comença a haver un descobriment del mar com a espai on també pots fer salut. Per tant, això d'anar a que et toqui el sol i a navegar, doncs començava a tenir certa importància. De fet, la cosa va anar creixent tant que aquesta gent van haver d'anar construint nous vaixells per anar absorbint la demanda que hi havia de creueristes.
Vaja.
És una cosa que també ara em sembla com molt innovadora, sí, i molt ui, que ara tot va molt desmadrat, doncs llavors ja passava. De fet, ells van ser els primers, el 1880, de construir el primer creuer, que en comptes de ser de fusta, va ser d'acer. Que ara, evidentment, és com són tots, però llavors que estem parlant d'una època que el principal material perquè els vaixells es moguessin era la fusta. I el 1889 van dir, ara farem una cosa...
Oh, espectacular, eh?
Modern! Oh, més no poguer! I què van fer?
Què?
Van posar-hi endolls. Van posar-hi electricitat.
Ah, sí? Clar.
Clar.
Ara, mira, m'has il·luminat.
Clar. Molt bé, molt bé. Ara espera que caic de la cadira i em torno a aixecar. Clar, perquè ara donem per suposades...
Moltes coses clar,
tecnològiques que per nosaltres ja ni ho són, no?
Clar.
I que tinguem llum artificial en un estudi de ràdio, per exemple, doncs, oh, mira, tanques el botó i no passa res, no? I ja està. Doncs en aquell moment, posar electricitat, per tant, vol dir que podies il·luminar espais interiors d'un vaixell i, per exemple, a la nit fer balls, fer dans, fer concerts, fer àpats de gala, il·luminar tot, doncs, home, donava molta més prestància. Aquest vaixell es deia La Valette i era el més luxós que hi havia al 1800.
La Valette.
Si t'agrada? Fa, és bonic, no?
Sí, jo trobo que sí, que
doncs
fa...
Doncs mira, si ens en comprem un nou en mig, mira, si podem... Què et sembla?
Sí, em sembla, va.
Doncs,
firmo.
Ja està fet.
Ja està. Falten els calés, per això.
No preocupis. Aquí,
sí?
Segur, això,
oh,
sí, home, això aquí ens ho arreglen ràpid, això segur, no hi haurà cap problema. Mentrestant, el que també passa és que Estats Units comença a convertir-se en una terra d'oportunitats, no? És el moment que Estats Units comença a créixer molt com a país, i això fa també que hi hagi molta gent d'Europa, que no són aquests que privilegiats que se'n van a fer els creuers, sinó els pobres desgraciats que busquen un lloc per guanyar-se la vida, i els hi diuen que als Estats Units hi ha bones opcions de fer diners, i el que fan és fer un creuer, però no per plaer, sinó per necessitat, perquè era l'única manera que podies creuar l'Atlàntic, era enfilant-te amb un vaixell, i és quan comencen a anar cap allà. També és veritat que en aquests grans transatlàntics, hi havia una part pels pobres, pels que eren uns arreplegats, però també hi havia unes zones de luxe, de classe superalta, sí, que era doncs, per gent que se n'anava als Estats Units per viatjar, i també hi havia americans que venien a Europa, igual que venien a fer el turista, altres. I aquí segur...
Ai.
Que recordes?
Ai, ja sé.
Sí o no?
Sé, crec que sé per sí. On vas.
Poses tu davant de la proa del
vaixell? Davant, sí?
Sí, home.
Ah, va, clar, 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 sí, sí, sí.
Va,
sí.
Vinga, posa-li música salent.
Titanic,
no? Home. Sí, la Celine. No? He vist uns vídeos aquests dies de concert de la Celine Dion, que és una cosa que no acostumo a fer, ho haig de confessar. Espero que ningú m'ho prengui en consideració. La gent entregadíssima, quan surt la noia de la flauta. Hi ha una noia abans que la Celine.
Ah, sí, clar.
La... Es veu que la Celine no toca la flauta, la toca una altra.
Ah, sí?
Sí, no la bufella, la flauta. És una altra noia que bufa el flaviol aquest. I que la gent ja aplaudint tots... Leonardo DiCaprio, Barçon, una cosa. Bueno, sí, ja ho sabem, no? Ja hi havia espai ja per tots dos. Ja ho sabem, que hi havia lloc per tots dos a la fusta, però si no, us patàveu el guió de la resolució de la història del Titanic, hombre. La qüestió...
Què ens en pots dir, Vera? Que no sapiguem.
Bueno, ho teniu clar que es va enfonsar, no? Això ho tenim controlat, eh? El Titanic... porto una notícia d'última hora, es va enfonsar, enfonsadíssim, però fins al fons, tot, cap avall, no parar, zzzt, i el que va suposar això va ser un xoc bastant important, perquè era el transatlàntic més luxós de la seva època, i per tant que s'enfonsés va ser també un cop molt dur a la indústria de la navegació. Clar. I dels creuers, però és que a més això passava el 1912 i al cap de dos anys començava la Primera Guerra Mundial, i la Primera Guerra Mundial, si per una cosa és famosa, per dues, una és per l'aviació i l'altre és pels submarins, perquè els alemanys inventen els submarins. I el mar, que era un lloc fins aquell moment segur on hi havia batalles navals, però eren entre vaixells de guerra, de cop hi ha aquests sonats que es dediquen a anar per sota aigua amb els submarins i a tirar torpedes contra els vaixells que troben i els enfonsen. Per tant, el mar es converteix en un lloc insegur durant tota la Primera Guerra Mundial. Als anys 20 sembla que el sector del creuer comença a remuntar, però l'any 29 hi ha el famós crac, aquell de la crisi econòmica, i torna a frenar, i quan podria tornar a engegar de nou, torna a esclatar una altra guerra, que és la Segona Guerra Mundial. I quan esclata la Segona Guerra Mundial, el món canvia definitivament. Perquè després, durant els anys 50 i 60, mica en mica apareix un altre sistema de transport molt més modern, molt més ràpid, molt més eficient, que és l'aviació, evidentment. I amb l'aviació el que passa és que, igual que havia passat amb els creuers, els que hi poden anar són els que tenen més diners. De fet, les generacions més grans segurament recorden que això de volar amb avió valia un dineral i que només era a l'abast de molt poques butxaques. I el que feien els rics si se'n anaven als Estats Units o els americans que anaven cap aquí era agafar avions de reacció, només faltaria. Què va passar? Que els senyors de la indústria del creuer el que necessitaven era un lloc per navegar, per fer quartos i perquè fos atractiu a nivell de vacances. I aquí és on apareix el descobriment del Carib com a destí vacacional pels nord-americans. I és just, quan heu de tornar-ho a lligar amb el de vacaciones en el mar que hem posat abans...
Clar.
Que si la podem tornar a posar per acabar una mica més...
Ai, sí, per favor,
perquè
ara sí.
Una baixona aquí amb el petal.
Ara. I aquesta és la versió disco,
aquesta,
el
Morral. Aquesta ens agrada més.
Aquesta t'agrada, eh?
Aquesta ens agrada més, sempre. Els tècnics sempre hi tenen més traça amb això. Doncs els anys 60 comencen a fer creuers cap al Carib. Als anys 70 es posa de moda amb el vacaciones en el mar, i a partir d'aquí, als anys 80, també es va expandint cap al Mediterrani, no només al Carib. I què passa? L'any 92, quan Barcelona es converteix en la seu dels Jocs Olímpics famosa, que tothom en parla i no deixa parlar, es posa la ciutat al mapa, i mica en mica Barcelona deixa de ser una ciutat només d'escala d'un dia, com moltes altres ciutats, que és un dels problemes dels creuers, sinó que es converteix en un port base per sortida de moltes excursions i de molts trajectes, com el que estem explicant avui. Que això l'ha convertit en un punt importantíssim, on hi ha cada setmana 7.000 pollastres.
7.000, eh?
7.000 pollastres que se'n van directes en aquesta mena de granja flotant.
Mare.
No sé si es deuen posar el vacacioners en el mar aquest. Jo, els, que... jo els hi posaria.
Jo també. Home, sí, per donar la benvinguda, no?
Sí, sí. Doncs,
fa com més ganes,
clar, doncs, tota aquesta gent, en realitat, l'únic que fan és imitar aquests del, del Quico primer, que van sortir de Nàpols el 1833.
Ai! Xavier Carmeniu, moltes gràcies.
A disposar. Fes les maletes?
Va, sí, sisplau. Sí.
Vale. Sí, sí, me'n cuido jo. Tu sí? No preocupis. No preocupis.
T'haig de dir una cosa, que a mi també, un destí de creuer que també m'atrau bastant, sí? Ara si coincidim, és cap al nord, eh?
Home, ah. I tant. Home, allà al nord hi ha civilització, perquè fa fresca. Ah. Aquí no es pot aguantar de la calor que fa. Que hem d'anar pel amb el vano per tot arreu.
Per tot arreu.
Home, per l'amor de Déu.
També firmes?
Home, amb el nas.
Vinga, va. Moltes gràcies, Xavier. Cuida't.
Adéu-siau. In your mind on a new
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Oh. 3 minuts ara mateix, està passant de 3 quarts ja de 12. Déu-n'hi-do, avui el Xavier Carmeniu anava, estava intens, eh? A mi m'ha quedat claríssim, eh? Jo no sé si vosaltres si sou molt de creuers o no, però a mi m'ha animat el que m'ha explicat de la història dels creuers, que ens ha explicat. Va, que nosaltres continuem. Ja sabeu que avui tenim doncs, com un dia molt de mitjans de transport, no? Hem agafat el submarí, hem agafat ara el creuer, i després ja us avanço que a partir de les 12, després d'escoltar el butlletí informatiu, anirem a Hyperloop, que és un concepte de tren ràpid que farà que canviï les nostres vides. Imagineu, mitjans de transports connectat amb aquestes noves tecnologies, ens ho explicarà el Pau Font a la Tecnopèdia. Però abans, com tots sabeu, tots els dimecres a aquesta hora, aproximadament, rebem els consells i el que fem és resoldre dubtes amb Naturhaus. Avui parlem de dos problemes que preocupen i que, malauradament, doncs, formen part del nostre dia a dia. Estem parlant de l'estrès i també de l'ansietat. Per resoldre dubtes i perquè ens doni bons consells, avui contem amb l'ajuda de l'Anna Àries. Ella és assessora dietètica del centre de Naturhaus del carrer Ramon Albó 62 a Barcelona. Ja els coneixeu, són una empresa que porta més de 30 anys en aquest sector, per tant, molta, molta experiència al darrere. Primer de tot, Anna, com estàs? Bon dia, buenos días.
Bon dia, Mercè. Todo bien.
Perfecte, doncs això ja és notícia, Anna, això ja és bona notícia. Escolta'm, creus que amb la vida que portem i amb els temes, amb els temps que corren, és possible viure, mare meva, com estic, viure sense ansietat i estrès?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí, Mercè, mira, mucha gente piensa que hay que vivir con el estrés o la ansiedad,
sí,
que no podemos reducirlo, pero no es así realmente. Nuestro objetivo es aprender a reconocerlo y mejorar nuestro estado. Bueno, en esta entrevista pues vamos a explicar sus causas, sus síntomas y sus posibles tratamientos con el fin de aprender a reconocer nuestras emociones para gestionarlo mejor. Y sabemos que en la actualidad a veces nos produce incertidumbre, ¿no? Inseguridad debido a los problemas laborales o personales, y es normal que no, nos cause preocupación, pero nuestra misión es hacer que estos trastornos sean algo puntual y controlable, sobre todo por nosotros mismos, ¿no?
Clar, això està molt bé, per nosaltres mateixos, no? I mira, si en algun moment doncs, hem de comptar amb l'especialista, doncs sempre el tenim, no? Però que nosaltres mateixos, sobretot, Anna, saber identificar les primeres senyals, no?, d'alarma. Tu creus també, d'alguna manera, que tenim doncs, aquesta tendència a parlar d'estrès i ansietat, que això ens ha passat moltíssim, eh? Com si fos el mateix. No sé si a tu t'arriba, no?, aquesta percepció que moltes vegades doncs, clients que t'arriben a la consulta i et diuen estrès i ansietat és el mateix? Què hem d'entendre exactament per ansietat i estrès?
Bueno, mira, hay un... a veces los principales motores detrás del desequilibrio de nuestro organismo, los nuevos problemas de este siglo XXI, ¿no? La vida va demasiado deprisa y no llegamos a todo y hay demasiada incertidumbre y no podemos solucionar todos los problemas a la vez, aunque sí podemos llevarlo mejor. Entonces los niveles de autoexigencia cada vez son mayores. Además, en estos últimos años hemos visto cómo también se han reducido las relaciones interpersonales, lo cual agrava los síntomas. Y el estrés y la ansiedad son parte de la respuesta natural de la lucha o a huida de nuestro cuerpo. Y lo podemos, esto lo vamos a padecer tanto hombres como mujeres, y esto es adaptativo. Bueno, y es un mecanismo universal y su función es activarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues es positivo ya que nos anticipa ante algún peligro. Pero esto cuando se da de forma descontrolada se vuelve algo negativo para nuestro organismo.
Per cert, ara estava pensant en ajudar-nos a diferenciar, diguéssim, el que seria l'estrès i l'ansietat. Quines són les principals diferències?
Bueno, mire, el estrés es habitual en nuestra vida, la adaptación al cambio, es un conjunto de respuestas emocionales o conductuales inmunológicas frente a una situación que perturba nuestro organismo, y sus componentes pueden ser psicológicos o sociales, produciendo un agotamiento o un aislamiento a la dificultad en las relaciones interpersonales. A diferencia de la ansiedad, que se caracteriza por ser un estado mental, donde hay una gran inquietud debido a una anticipación preocupación por controlar un futuro y suele acompañarse de alteraciones que se activan en el organismo. Y también puede darse por factores, por ejemplo, sociales, culturales o enfermedades físicas en el organismo. También puede darse por factores sociales, culturales o enfermedad física o psicológica, ¿no? Uh-huh. Estos factores están relacionados con el entorno, como en el caso de los últimos años debido a la pandemia, por ejemplo. Esta ansiedad está conectada con el miedo. Es un sentimiento irracional que, alargado en el tiempo, bueno, puede radicar en fobias y en otra serie de problemas psicológicos.
Val, llavors tenim ara diferenciats aquests dos trastorns, d'alguna manera, Anna, però clar, els hauríem de reconèixer, no? Quins són els principals símptomes que presenten un i l'altre?
Bueno, mira, la ansiedad y el estrés se miden por unos niveles de forma gradual y están interconectados por muchas cosas que son comunes y nos arrastran a un gran nivel de estrés y no saber cómo controlar a una ansiedad o que desconocemos. Y esos síntomas pueden estar afectando a nuestra salud, de hecho afectan tanto a nuestro cuerpo, pensamientos y sentimientos en nuestro organismo. Y los más comunes suelen ser, por ejemplo, como el dolor de cabeza, la tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, hay fatiga, un cambio de deseo sexual, malestar estomacal, por ejemplo, problemas en el sueño, mucho nerviosismo, agitación, temblores, cansancio, incluso hasta bajadas de defensas.
Claro, es todo el organismo que se trastoca, ¿no? Sería una mica el senyal de alerta, y también, ahora que dices de l'estómac, diuen, ¿no?, también de l'estómac, que es como el segon cervell. D'acord, llavors, dit això, tenim identificats els principals símptomes de l'estrès i l'ansietat, com podem reduir-los? ¿Qué podemos hacer, Anna?
Bueno, primero tenemos que identificar las causas y para la mayoría de las personas el estrés y la ansiedad aparecen y desaparecen y las causas son complicadas, pues muchas ocurren en el acto y otras son el desencadenante de otras situaciones. Por ejemplo, las más comunes suelen ser las dificultades que nos podemos encontrar en el trabajo o problemas familiares. También hay factores genéticos, factores médicos que por algún fármaco que estemos tomando y nos aumente estos síntomas o incluso una causa debida a la química cerebral que desajusta un poco las hormonas y es posible que nos abstraemos de la actualidad que nos rodea y a veces nuestra mente no es capaz de asimilar tantos cambios o situaciones difíciles a la vez y por eso nuestra sociedad padece estos trastornos de manera tan frecuente.
Clar, jo sé, Anna, que tu ens ajudaràs ara concretament a pal·liar aquests efectes i sobretot que no tinguem aquestes conseqüències que ens genera l'estrès i l'ansietat en el nostre dia a dia. Anna Turhaus, de fet, treballeu, ara que ens queden pocs minuts, però volem que ens expliqueu com treballeu en tots aquests aspectes, no?, que ajuden justament a reduir aquest estrès i aquesta ansietat, perquè ens recomanaries algun complement en especial? Quina ens diries que va bé doncs per combatre aquests efectes?
Sí, mira, nuestras recomendaciones son muy muy sencillas y muy fáciles. Primero, fundamental, una buena alimentación que cubra nuestras necesidades nutricionales, cuidar nuestro sueño y su calidad, irnos a dormir relajados, nos ayudará a mejorar nuestro descanso y por ello a cuidar ese sistema nervioso central que es tan, tan importante. Mantener una actividad física también nos ayudará a liberar estas sustancias, por ejemplo, como la serotonina, las endorfinas, que son hormonas de la felicidad y que nos aportan energía mejorando un estado de ánimo. Practicar, por ejemplo, también unas técnicas de relajación, como practicar una respiración profunda, una meditación o una yoga, y reservar tiempo para nosotros. Esto nos puede ayudar mucho a reducir estos niveles de estrés.
Ajá. ¿Y algún tratamiento específico que vosaltres ens recomanaríeu, però, des de Naturhaus?
Sí, sí. Mira, nosotros aquí en Naturhaus nos basamos en suplementos naturales que nos pueden ayudar a nuestro sistema a solucionar o a superar estos posibles problemas. Tenemos un suplemento muy importante como es el Estabilina Perla, especialmente indicado para su tratamiento. Es un complemento para ayudar a nuestro organismo en caso de fatiga intelectual o agotamiento o problemas de memoria relacionadas con la ansiedad y el estrés. Y está compuesto del Garum Harmonicum, Esto tiene una gran concentración de péptidos pequeños, por ejemplo, unos 5 o 18 aminoácidos, similares a los péptidos de hipotalámicos que actúan como precursores hormonales en la encefalinas y las endorfinas, y estos intervienen como neurotransmisores en nuestro organismo, mejorando nuestro estado de ánimo.
Mare meva, saps què farem, Anna? Vindré un dia a la teva consulta i m'ho expliques també, perquè...
Encantada de ajudar.
Això és al·lucinant. Escolta, però l'estabilitat justament és recomanable per tothom? O sigui, tothom el pot prendre? O sigui, en pot prendre qualsevol persona?
Sí, sí, cualquier persona lo puede tomar, incluso esas personas con cargo de responsabilidades profesionales, oficios de gran riesgo, que requieren intelectual o físicamente un autocontrol total y absoluto, personas que viajan mucho, por
ejemplo. Mira, per exemple, el José, que necessita el nostre tècnic de so, que necessita estar com molt concentrat també, no?
El José también, sí, para él, especialmente, todas las personas que se encuentran afectados por cualquiera de estos trastornos pueden tomar el estabilinat.
Fantástico. I a qualsevol edat també es pot prendre, o sigui, qualsevol edat, entén-me, fins a partir de quina edat recomaneu l'estabilinat?
No, cualquier persona de, bueno, adulta puede tomar el estabilinat.
Fantàstic. Doncs, Anna, no ho dubtis, que et vindré a veure, sens dubte. Anna Arias, assessora dietètica de Naturhaus. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer que ens acompanyessis aquests minuts aquí al matí a Ràdio Estel.
Encantada, Mercè, cuando quieras.
Una abraçada ben forta. Doncs mira, jo m'apunto. L'Anna està al carrer Ramon Albó, número 62 de Barcelona, però ja sabeu que teniu doncs, un ampli ventall de centres de Naturhaus. Entreu a la pàgina web de Naturhaus i allà trobareu doncs, el centre més proper que us quedi més a la vora. Mira, m'ha relaxat parlar amb l'Anna, no? No sé si a vosaltres també us ha creat aquest efecte, no? Sobretot, és veritat, aquest dubte comú que tenim, no? De dir, estrès, ansietat, posar-ho tot al mateix sac. I és important, doncs, identificar, com ens deia l'Anna, primer les causes i després, com podem combatre tant amb l'estrès o l'ansietat. Dit això, que arribem al punt de les 12, i és que, clar, ens provoca molt d'estrès, perquè, mira, tot seguit, després de posar-nos al dia amb els principals titulars, parlarem de Hyperloop a la Tecnopèdia, no t'ho perds. Fins ara.